Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Unes 500 persones, segons fonts policials, s'han manifestat aquest dijous a la tarda per donar suport als 150 treballadors afectats pel cas Savoy. La manifestació, convocada per Comissions Obreres, també ha servit per denunciar el turisme de baix cost. Ha comptat amb la presència del secretari general del Sindicat a Catalunya, Joan Carles Gallego, que ha insistit en que cal eliminar el turisme de baix cost perquè és perjudicial pel conjunt de Catalunya, no només per Lloret. Alerta Gallego que podria acabar desapareixent el turisme com a factor de riquesa si des de l'administració no es redirigeix la situació. També van ser a la manifestació Bartomeu Compte, secretari general del sindicat a Girona, i José Luis Sánchez, que és el president del comitè d'empresa del Marina Sant. Sentirem declaracions de tots tres sindicalistes i explicarem en termes generals com va anar la manifestació, que va sortir de les portes del Marina Sant, l'antic Selva Mar, i va acabar a la plaça de la Vila passant per l'avinguda Just Merlès, un llarg recorregut en què aquestes entre 400 i 500 persones van fer sentir la seva veu i les seves protestes. És el tema d'obertura d'avui divendres 23 de setembre, un dia en què destaquem també altres temes que són interessants. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui ja explicarem que Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa presentarà fins a 4 mocions al ple de dilluns. Les comentarem una a una amb el portaveu Xavier Rodríguez Pacios, especialment la que demana declarar persona non grata a José Luis Velasco Blanco, el gestor dels 4 hotels tancats a Lloret. Amb Elisabet Keegan, gerent de Lloret Turisme, sabrem detalls d'una visita de professionals a les instal·lacions esportives de la destinació i l'estada a Madrid a la Fira Univique. A la segona part del programa entrevistarem el regidor de Cultura, Albert Robert, sobre la restauració que ha començat aquesta setmana del Panteó dels Il·lustres del Cementiri, un conjunt escultòric d'indubtable valor artístic. També escoltarem la veu d'una nedadora excepcional. Es tracta de l'olímpica Erika Villaécija, que aquesta tarda serà a la piscina per oferir un masterclass. Sabrem en què consistirà aquesta sessió. També intentarem esbrinar de què parlarà Carlitos, el monologuista de la Paramount Comedy i del Terrat, en l'actuació que oferirà aquesta nit el nou Papalús de Lloret. Ell mateix ho explicarà. I destacarem també que aquest dissabte acaba la 90a edició de Sardanes, les nits d'estiu a la plaça de la Vila amb la Cobla Bisbal Jove, que haurà vingut fins a 3 vegades a Lloret. Valorarem les audicions d'estiu amb el sardanista i col·laborador de l'emissora, Jordi Roques.
També recordarem que diumenge, si tenim temps, recordarem que diumenge hi ha la Marxa de les Platges amb 1.500 participants i la novetat que el recorregut també es farà per mar a través de la Swim Lloret, organitzada en aquest cas per l'Ajuntament. I també diumenge hi ha el pícnic del Jardí, el Jardí de la Pau, organitzat per la Plataforma per la Pau de Lloret, que aquest any, com a novetat, recollirà donatius per la plataforma Stop Mare Mortum. De tot plegat en parlarem des d'ara fins les 9 del matí i complementarem tota aquesta informació amb la previsió del temps, especialment interessant a les portes del cap de setmana. També titulars i diaris. El Bon Dia Bona Hora comença preparat per Rosa Giral i Eduard Lanzas, i qui us parlen, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 4 minuts, l'encarregat d'explicar-nos com es presenta el dia d'avui i la resta de cap de setmana és en Manel Cascante. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest divendres ens tocarà estar una mica atents a l'evolució del temps, perquè és un dia amb inseguretat, amb possibilitat de ruixats irregulars i probables a pràcticament qualsevol punt del país. Per tant, doncs, ens espera un matí de cel variable, amb ruixats sobretot damunt del mar, però que podrien arribar a tocar a terra en algun moment. Uns xàfecs que a partir del migdia sí que es podran, doncs, fer més extensos, sobretot cap a les comarques interiors del país, punts del prelitoral i també de Ponent. També n'esperem alguns a les comarques gironines aquesta tarda, vespre, i també, doncs, no són descartables de nou arran de costa, la Costa Brava Sud especialment. De fet, en aquest sentit, cal destacar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per aquesta tarda i aquest vespre per pluges intenses que podrien deixar més de 20 litres en 30 minuts en algunes comarques gironines, entre elles la comarca de la Selva. Pel que fa a la situació marítima, parlarem de vents febles, de direcció variable, situació en conjunt bastant tranquil·la. L'aigua del mar encara doncs, manté una bona temperatura, oscil·la entre els 23-24 graus, i a la resta del país doncs, hem de destacar també aquesta possibilitat de xàfecs aquest matí en trams de la costa, a la tarda especialment cap a les comarques interiors i del nord, i el cap de setmana ens portarà, de fet, un dia de cada. El dia més aprofitable, sens dubte, serà demà dissabte, un dia força assolellat, en conjunt amb algunes nuvolades residuals, sense pluges, temperatures fins i tot una miqueta més altes. Demà esperem una màxima d'uns 25 graus a Lloret de Mar. I diumenge, compte, perquè arriba un canvi de temps sobtat. Al matí encara el passarem amb núvols i clarianes, però de cara a la tarda els ruixats i les tempestes podrien ser pràcticament generals arreu del país.
Notícies, titulars. I en plana política, comencem parlant altre cop de la política estatal, perquè Pedro Sánchez diu ara que mantindrà el Comitè Federal el no a Rajoy i proposarà intentar un govern alternatiu.
El Comitè Federal es reunirà dissabte de la setmana que ve per debatre sobre la situació de bloqueig polític i quina sortida pot haver-hi per evitar noves eleccions, a més d'analitzar els resultats de les eleccions basques i gallegues de diumenge que ve.
Des de Catalunya, el líder del Partit Socialista, Miquel Iceta, ha fet costat a Sánchez.
Iceta li ha demanat que torni a intentar la formació d'una majoria i d'un govern de canvi progressista a Espanya. El dirigent català veu inversemblant que el PSOE pugui facilitar un govern de Mariano Rajoy.
Carles Puigdemont, per la seva banda, demana coratge polític al PSOE per acceptar un referèndum a Catalunya.
El president de la Generalitat assegura que el referèndum català desbloquejaria la situació política a Espanya i donaria resposta a les aspiracions dels catalans.
D'altra banda, la Fiscalia dona per feta la inhabilitació de Francesc Homs, però no preveu una condemna que impliqui pena de presó.
Tampoc no serien condemnats a presó la resta d'imputats pel 9-N. D'altra banda, fons al Ministeri Públic han expressat dubtes sobre l'ús de la via penal contra Carme Forcadell, tal com ha demanat el govern espanyol al Tribunal Constitucional.
Encara en plana política, el líder de Podem a Catalunya exposa públicament el conflicte amb Iniciativa dins de Catalunya Sí que es pot.
En un article, el digital crític Albano Dante Fachín critica durament alguns dirigents d'Iniciativa perquè, segons afirma, s'han negat a compartir els càrrecs representatius al Parlament.
En economia, la nova llei de comerç de la Generalitat eliminarà els períodes de rebaixes i augmentarà les hores d'obertura.
Només s'establiran dos períodes recomanats de rebaixes, un a l'hivern i un altre a l'estiu, però cada establiment podrà actuar amb llibertat. Pel que fa a les hores setmanals de màxima d'obertura, s'amplien de 72 a 75.
El govern ha explicat que l'objectiu de la nova llei de comerç és adequar el sector al context actual i fer-lo més competitiu respecte a l'electrònic.
Un cop tramitat el projecte de llei, ara el govern l'enviarà a les comissions corresponents perquè hi facin al·legacions i després retornarà a l'executiu que l'haurà d'aprovar abans d'anar al Parlament.
D'altra banda, FNAC obrirà la seva primera botiga a les comarques gironines a finals d'any.
La companyia francesa que distribueix productes culturals d'oci i tecnologia ocuparà un local de 700 metres quadrats a l'espai gironès.
Atenció, cada català hauria de treballar 131 dies per pagar el deute autonòmic.
Ho assenyala l'autoritat fiscal independent, que també indica que Espanya trigarà 20 anys a rebaixar el seu deute públic fins als límits que marca la llei d'estabilitat.
Per fer-nos-en una idea, en el conjunt estatal, cada persona hauria de donar el sou de tot un any. Obrim ara plana de societat, 125.000 desplaçaments menys en vehicles privats al dia sense cotxes a Barcelona.
Segons càlculs de l'Ajuntament, s'han fet un 6,1% menys de desplaçaments en cotxe i el transport públic ha registrat un 5% més de viatges. En total s'han tallat 56 carrers arreu de la ciutat.
Tres morts, entre ells un escalador navarrès en un accident a l'Himàlaia.
Un despreniment de pedres a la zona de la muntanya Manaslu, al Nepal, ha sorprès 15 senderistes espanyols, entre els quals hi havia Adolfo Ripa, que ha mort. Dos dels quatre xerpes que acompanyaven el grup també hi han perdut la vida.
Detenen quatre tripulants del vaixell que van naufragar amb 600 immigrants a les costes d'Egipte.
Els acusen d'homicidi involuntari i tràfic de persones en relació amb el naufragi d'aquest dimecres, on van morir almenys 42 persones. Mentrestant, la Força Naval i Aèria d'Egipte continua buscant els prop de 400 desapareguts.
En el món cultural, Xevi Sala guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la I ens vam menjar el món.
L'obra relata les aventures d'uns personatges que desmunten els clixés de la transició i demostren que l'amistat està per sobre de tot. Dins dels Premis Literaris de Girona també s'ha entregat el Premi Miquel de Palol de Poesia a Josep Maria Folquet, el Carles Rahola d'Assaig a Jordi Casasses i el Ramon Muntaner de Literatura Juvenil a Salvador Massip i Ricard Ruiz Garzón.
D'altra banda, també en el món cultural segueix el show de Brad Pitt, que va haver de donar explicacions a la policia per com va tractar un dels seus fills.
Diversos mitjans asseguren que li han obert una investigació per l'incident que va passar al jet privat de la família el dia abans de la separació. S'investiga si els fets van arribar a l'agressió física i verbal.
Titulars esportius. El Girona no treu profit de la seva superioritat i empata a casa amb el Mirandés a un gol.
Els gironins es van avançar primer, però es van quedar sense uns 3 punts molt necessaris en els últims minuts del partit. Després de 6 jornades, el Mirandés segueix sense haver perdut cap partit.
I qui ha guanyat ja un partit és l'Espanyol, que aconsegueix la primera victòria a la Lliga davant de l'Osasuna per 1-2.
Leo Batistao i Gerard Moreno van ser els golejadors de la primera victòria de l'era Sánchez Flores. L'Osasuna, en canvi, segueix sense haver guanyat cap partit.
Ara mateix ens situem a les 8 i 12.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
Tothom en guàrdia. Arriba Escaramús. El nou musical de Degoll de Gom amb 18 actors, 10 músics en directe i música del compositor de Maricel, Albert Guinovart. Escaramús, una comèdia d'amor, aventures i revolució. A partir del 23 de setembre al Teatre Victòria. Viu la llegenda amb Escaramús.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
L'associació Espai 7 Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
Aquest diumenge 25 de setembre a les 7 de la tarda, Heidi. I a 9:45 del vespre, Cuerpo de Élite.
Venda d'entrades al puntet i al Disclub. I una hora abans de la projecció a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 euros els dies laborables i 6 euros els dissabtes i festius. 4 euros amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai 7 Art.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Aquest diumenge 25 de setembre t'esperem al Jardí de la Pau, al costat de Can Xardó, per fer un vermut solidari a benefici de Stop Mare Mortum i un pícnic. Celebració del Dia Internacional de la Pau. Reserva taula pel pícnic al Museu del Mar o al Puntet de Lloret o Fanals. Cal portar el dinar de casa. Les begudes i les postres són gentilesa dels establiments col·laboradors. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, vermut solidari i tercer pícnic del Dia Internacional de la Pau. Organitza Plataforma per la Pau Lloret.
Atención, señores pasajeros. En breves minutos aterrizaremos en Italia.
Hey, mambo, mambo italiano.
Ya no tienes que moverte de Lloret para disfrutar de la auténtica cocina italiana. Nuevo restaurante El Brigantino, con el chef Renzo Canavesi. Auténtica pasta casera hecha a mano, carne y pescado fresco, pizza y todo cocinado siempre a la vista. Ven a probar el arrosticini, un corte de carne a la italiana. Disponemos de una bodega con más de 80 vinos y a Pandiani en la parrilla dejando la carne en su punto. Restaurante El Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. No hace falta ir a Italia para disfrutar de la auténtica cocina italiana.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Departament de Medi Ambient de Lloret de Mar.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Bon Dia, Bona Hora.
Dos minuts passen ara d'un quart de nou del matí. Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora després d'aquesta breu pausa. Avui és divendres 23 de setembre i comencem remarcant que unes 500 persones, segons fonts policials, es van manifestar ahir a la tarda per donar suport als 150 treballadors afectats pel cas Savoy i també per denunciar el turisme de baix cost. El comitè d'empresa critica que encara hi ha treballadors dels 4 hotels de la cadena que no han cobrat el mes d'agost.
El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego, ha assistit a la protesta i ha reclamat més implicació per part del govern per evitar que el turisme de baix cost segueixi creixent, no només a Lloret, sinó arreu de les terres catalanes.
Fa temps, en definitiva, que estem denunciant el que està passant amb el model turístic en el conjunt del país, a Lloret, però també en el conjunt del país. Fa anys que estem dient que aquest no és el model de turisme que necessitem, que l'administració, a través de la Inspecció de Treball, ha de controlar, ha de vigilar, ha d'exigir als empresaris la seva responsabilitat, i l'administració no ha fet els deures durant aquests anys. Clar, quan hi ha un problema no li quedarà més remei que actuar, però o posem les bases perquè no sorgeixin els problemes, o aquests problemes malauradament es iran repetint aquí a Lloret o a altres llocs de Catalunya. Que a Catalunya el turisme és un factor de riquesa, però com seguim amb aquestes pràctiques, aquest factor de riquesa desapareixerà i els treballadors a sobre seran encara els més perjudicats.
Gallego reconeix que el cas Savoy és un cas molt concret, però recorda que s'ha produït perquè darrere hi ha un model turístic que ho permet i alerta que si no es redirigeix la situació, el turisme com a factor de riquesa pot desaparèixer a Catalunya.
Aquesta, si voleu, és un cas molt concret, molt clar, molt exagerat, d'unes actituds empresarials molt cutres, molt negatives, molt il·legals, però això és perquè el model turístic que permet també aquestes pràctiques. Necessitem que el govern s'impliqui i garanteixi, sobretot en aquest cas, la solució als problemes concrets que estan vivint els treballadors i les treballadores, que són problemes molt greus. Gent que ha treballat i gent que no està cobrant, i això no es pot permetre.
El secretari general del sindicat a Girona, Bartomeu Comte, ha denunciat que els treballadors dels 4 hotels encara no han cobrat la totalitat del que se'ls deu, que entre tots calculen que puja uns 200.000 euros. I ha recordat que l'administració hauria pogut impedir que s'arribés a aquest punt perquè fa mesos que els treballadors de l'hotel Marina Sant denuncien les dificultats per cobrar els salaris.
Quan el responsable del Departament d'Empresa i Ocupació reconeix que no ha fet cap inspecció en els hotels de Lloret, vol dir que aquí hi ha alguna cosa que falla. Per tant, nosaltres entenem que les administracions s'hi han d'implicar d'una manera molt més important. I més quan en aquest mateix hotel feia un any que estàvem dient que hi havia incompliments contractuals i laborals i de condicions de treball.
El president del comitè d'empresa del Marina Sant, José Luis Sánchez, ha explicat que l'empresari José Luis Velasco li va prometre que cobraran abans d'acabar el mes, però els empleats en tenen dubtes.
Me va dir també personalment que també ens pagaria la setmana passada, tots els salaris enredarits i tot, i de moment, pues, fins que no ho vegi, no ho creeré, perquè aquesta gent, des que ens coneixem en aquesta època, perquè jo la vaig conèixer fa 30 anys, però en aquesta època realment sempre ens han promès la propera setmana i sembla ser que mai arriba aquesta propera setmana.
De totes maneres, Sánchez ha afegit que esperaran que sigui la justícia qui segueixi el seu curs en cas que finalment la plantilla no percebi la totalitat del que se li deu. A mitjan octubre presentaran la demanda judicial.
El termini és fins que estigui tota la plantilla de baixa, que posarem la demanda judicial per impagament de salaris, però realment això fins la segona setmana d'octubre no serà. Hem fet nosaltres un calendari de gairebé tots els hotels, en què ja hi ha hotels que l'han fet malament i l'han començat a donar de baixa a la gent, però bueno, després serà el jutge qui ha de dir si aquesta gent li pertany a més temps o menys, depenent del temps de vacances que tingui, els dies vermells i tot això.
D'altra banda, el representant dels treballadors ha denunciat que l'empresari vol espoliar l'hotel i ha posat a la venda les televisions i part del mobiliari a l'aplicació Wallapop. A la manifestació també s'hi ha pogut veure Josep Maria Montalbán, secretari general de Turisme de Comissions Obreres a Girona.
Recordem que els quatre hotels de la cadena, Marina Sant, Mediterranean Sant, Savoy i Sant Village, van tancar a principis de setembre després que es descobrís que tenien multitud d'irregularitats, com la llum punxada o, en un cas, una connexió il·legal de gas, així com molts deutes pendents amb l'Ajuntament de taxes i arbitris municipals.
Convocats per Comissions Obreres, els manifestants s'han concentrat a les portes de l'hotel Marina Sant, l'antic Selvamar, i han arribat fins a la plaça de la Vila passant per l'avinguda Just Merlès.
Seguim amb més qüestions. Ara són les 8:22 i hem de dir que el tancament dels quatre hotels de Lloret també serà motiu de debat en el ple de dilluns. Iniciativa Esquerra Unida presentarà una moció en què demana que es declari persona no grata José Luis Velasco, que és el gestor dels establiments Savoy, Sant Village, Mediterranean Sant i Marina Sant.
Però el grup municipal defensarà tres mocions més. Una d'elles fa en referència al projecte de prolongació de l'autopista en sol·licitar l'Ajuntament que no cedeixi espais públics per a l'expropiació dels terrenys per on ha de passar el futur tram de la C-32.
Les altres mocions demanen que se suprimeixin dues zones blaves de nova creació, que són la del carrer Josep Terradellas, a la pujada de la Carpa, i la de Fanals, així com una moratòria en la concessió de llicències pels habitatges d'ús turístics, coneguts com a UTS.
El plenari del dilluns 21 de setembre, que inclou, del pròxim dilluns volem dir, que inclou la presa de possessió de Jordi Sais com a nou regidor del Partit Demòcrata Català, començarà a les 6 de la tarda.
Parlem amb el portaveu d'Iniciativa Esquerra Unida, que és Xavier Rodríguez Pacios. Molt bon dia.
Bon dia.
Hem dit que hi ha quatre mocions. Comencem parlant la que fa referència a la petició que es declari persona no grata a José Luis Velasco. Per què han presentat aquesta moció?
Bueno, abans de començar, hi ha tres mocions, perquè una de les que nosaltres presentàvem, l'alcalde l'ha retirat de l'ordre del dia. És la moció que més incomoda a la gent que està a favor de l'autopista i que no vol debatre políticament les necessitats de comunicació o quin model de comunicació necessita Lloret de Mar. És un acte més de censura política per part d'aquest equip de govern composat per Convergència, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya. Dir que aquesta moció, que és la que, l'alcalde ha retirat, que nosaltres volíem que fos el plenari, ha una excusa legalista. És a dir, no vol debatre políticament, vol debatre legalment. És la que fa referència a la, que l'Ajuntament no cedeix espais, doncs, perquè la Generalitat o l'empresa que vingui de, encomanada per la Generalitat, per signar les expropiacions dels terrenys que per on té que passar l'autopista.
Però com diu, disculpi, eh? Que l'alcalde ho vol debatre legalment, com argumenta l'alcalde?
Allà vaig. Segons el cos jurídic de l'Ajuntament, doncs, que pot haver una contradicció jurídica en el sentit que les administracions estan obligades a cooperar i, per tant, que si no fent aquesta cooperació estem saltant la llei, i ell diu que la llei no es pot saltar. Jo faig una comparació. és com si volem debatir el tema de la independència de Catalunya, el dret de decidir Catalunya en un terme legal. I ell s'ha posicionat clarament en un terme polític per la independència de Catalunya, però no és legal. És a dir, agafo la llei per el que m'interessa, però el que no m'interessa no agafo. A partir d'ara també el dret a decidir pot ser que sigui una qüestió legal i no política. Jo em sembla que el que és en el fons és un acte de censura, de no debatre políticament aquelles coses que els incomoden. Per tant, denunciar la censura que per part de l'alcalde d'aquest equip de govern i en la figura de l'alcalde s'ha fet en aquest ple per no portar una moció nostra al plenari. Entrant en matèria, primer felicitar a Comissions Obreres i a les persones que ahir van anar-hi a la manifestació, perquè va fer goig veure a tanta gent doncs, manifestar-se per reivindicar o per exigir un dret bàsic, que és el fet que quan treballes tens que cobrar. A mi em sembla que això ja estava, o semblava que ens havien oblidat i que estava algo, que era algo que s'havia conquerit, i em sembla que encara doncs, estem en temps passats i que hem de recuperar aquesta reivindicació, una cosa tan bàsic com el que a un treball, un salari. Felicitar al comitè d'empresa de l'antic Selva Mar, dels tres hotels, dels altres dos hotels que tenen comitè d'empresa, i encoratjar als treballadors de l'hotel Savoia que s'organitzen a través dels sindicats per reclamar les seves reivindicacions i les seves justes demandes. I per què presenten aquesta moció? Perquè em sembla del tot just que moralment des de l'Ajuntament, a part de fer una nota de premsa, a part de fer qualsevol tipus de declaració, que em sembla també perfectament lícita i que nosaltres recolzem, tenim que ja posar noms i cognoms a aquelles persones que no estan fent les coses bé en aquest poble. I una d'aquestes persones aquest any ha sigut José Luis Velasco Blanco, el gestor, l'empresari, com vulgui dir, doncs que ha fet possible, jo crec que si fa més esforços encara no ho faria millor, de portar aquesta situació, tenir aquesta situació de insostenible per moltes famílies que no estan arribant a final de mes i que no poden pagar les factures de la llum i l'aigua perquè a ell no li dona la gana de pagar-los el salari. Aquesta és la realitat. I per tant, crec que tenim que, des de l'Ajuntament, tots els grups municipals, tenim que posicionar-nos i dir que aquestes pràctiques, que és una competència deslleial hacia els empresaris que sí que compleixen, tenim que dir-li que no, que aquí no és benvingut aquesta persona, que aquí no volem pirates dins de la indústria del turisme i que, per tant, la diem que no és una persona non grata i que se vagin aquestes pràctiques a altre lloc. Hi ha altres llocs que nosaltres avisarem de com fa aquestes pràctiques.
El fet de declarar algú persona non grata, a la pràctica, què representa? És a dir, simplement és una declaració perquè se sàpiga públicament que en aquest cas l'Ajuntament està en contra d'aquesta persona o a la pràctica implica algun fet?
És una declaració moral, és una declaració d'intencions, una intenció de declarar una persona non grata perquè ha fet una pràctica dolenta que ha tingut unes conseqüències doncs, per la població, per les persones que viuen a Lloret de Mar, en aquest cas els seus treballadors, doncs em sembla que ja és prou significatiu per part de l'Ajuntament. No té cap significat ni jurídic ni té un significat polític. I és el dir, escolta, no volem personatges com tu. En el poble no volem personatges com tu i per tant els propers que facin aquestes coses doncs també pot ser que les tinguem que dir que són persones que no volen ajuda de mar.
Saps si tindrà suport aquesta moció?
Esperem que sí, perquè em sembla que la situació és per el que ha sortit a la premsa, per totes les pràctiques doncs, que ha fet aquest personatge, jo crec que s'ho mereix com creces el fet de declarar la persona non grata. És a dir, a nosaltres ens arriba aquí situacions familiars realment desesperades i desesperantes. Per tant, jo crec que els grups polítics no tenen que perdre la por de posar noms i cognoms concrets i cares a aquestes persones que per exemple, per mi que no és un empresari, és un pirata. I per tant, jo crec que és necessari posar-li nom, cognom i cara. I dir, no, a tu no te volem aquí. I evidentment, això jo crec que des del món empresarial, dels empresaris que hi ha bons empresaris a Lloret de Mar, que fa una feina molt ben feta, doncs jo crec que també estaran molt agraïts de que les estem quitant-lo d'encima doncs aquests personatges que fan una competència deslleial i que fan que posen en perill altres empreses que sí que estan complint religiosament amb els seus treballadors i amb els seus proveïdors, perquè clar, aquest personatge és terrible. És terrible el que té, les enganxades que ha fet a proveïdors, a petits comerciants o a distribuïdors, és terrible. Ja no solament parlem d'Endesa, com és una multinacional, parlem de gent d'aquí que ens curen cada dia per al carrer, doncs les dubtes que tenen aquesta gent doncs posaran en perill algunes empreses locals de molts anys, i això no ho podem permetre.
Doncs veurem dilluns si s'acaba aprovant aquesta moció. I comentàvem dues mocions més, una per demanar que s'eliminin les zones blaves de Josep Terralleges i de Fanals, i l'altra per una moratòria en la concessió de llicències pels habitatges d'ús turístic.
Em sembla que la de més calat i continuant el tema del turisme és la de demanar una moratòria d'un any en la concessió de llicències o una comunicació prèvia dels habitatges d'ús turístic. Per què? Fa dos anys l'Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar doncs, que tot Lloret de Mar, tot el terme municipal de Lloret de Mar, es poguessin instal·lar habitatges d'ús turístic. Això ha suposat que en dos anys tinguem 2.700, 2.800 habitatges d'ús turístics legals. Ja no parlo dels il·legals, que això no es pot quantificar. Quan es va aprovar precisament aquesta modificació del Pla d'Ordenació Urbana fa dos anys, també tots els grups polítics van dir la necessitat de redactar una ordenança, una normativa, un reglament, digue-li com vulgui, però redactar algo que posés fil a l'agulla sobre el funcionament d'aquests habitatges d'ús turístic. Bueno, han passat dos anys i encara no s'ha redactat això. I el que sí hem vist és que els habitatges d'ús turístic any rere any, més rere més, no s'estan creixent molt. No ens hem plantejat, nosaltres creiem que ara és el moment d'aturar, de dir, escolta, què suposa un habitatge o els habitatges d'ús turístic a Lloret de Mar, no solament al turisme, a l'economia de Lloret de Mar, sinó què suposa també, quina incidència té en les residències habituals. Si ha pujat el preu del lloguer, si ha pujat el preu del metre quadrat quan es compra un pis, i en quina mesura puja respecte als municipis que tenim al voltant i que doncs, no tenen tants habitatges d'ús turístic. Per posar un exemple, Lloret de Mar proporcionalment té molts més habitatges d'ús turístic que Barcelona, però molts més. I a Barcelona ja s'han plantejat molt seriosament el posar coto i el posar ordre per això. Jo em quedo amb la frase de l'anterior regidor de turisme, dient que els habitatges d'ús turístic doncs el que s'intentava fer era posar ordre a un caos. Jo crec que hi ha un caos en aquests moments i per nosaltres és necessari aturar, repensar què volem fer amb els habitatges d'ús turístic, si volem continuar d'aquesta manera de que tot Lloret tingui habitatges d'ús turístic, o bé dir quines zones ens interessa que hi hagi habitatges d'ús turístic. I això ho tenim que fer entre tots i redactar l'ordenança. I també veure quina incidència té sobre els habitatges o sobre el preu dels habitatges. I, com no, també veure el model de turisme, si aquest és el model de turisme que volem, si volem potenciar hotels o si volem potenciar habitatges d'ús turístic. Això ja és un model, ja s'ha de parlar entre tots els grups polítics, perquè jo crec que és un model que s'ha de portar a terme, no aquest equip de govern, no solament aquest equip de govern, sinó tots els propers equips de govern, i això ha de ser consensuat. En definitiva, jo crec que és necessari, nosaltres creiem que és necessari aturar, a repensar, i tenint en compte més que nosaltres vam demanar a l'Ajuntament doncs les dades d'habitatges d'ús turístic i hi ha un 21%, 22% dels que tenen gent empadronada. I això ens fa sospitar que hi ha doncs un frau molt important, a part dels que no estan declarats, I per tant, això també ho tenim que posar negre sobre blanc de que això no pot ser.
Només per aclarir-ho, és legal, no, però, que encara que la persona estigui empadronada ho converteixi en habitatge d'ús turístic, o no?
És il·legal el que l'habitatge principal sigui habitatge d'ús turístic.
És il·legal, no es pot?
És il·legal, no es pot, és il·legal.
D'acord.
I aquí cadascú que tregui les seves conclusions, i per tant això tenim que aflorar i tenim que dir-li a aquesta gent, si hi ha 10, 15, 100 o 400, dir-li, escolta, això no pots fer-ho, això no és legal. qui defensi la il·legalitat que ho digui. Que ho digui.
Doncs...
Però nosaltres creiem, per acabar, creiem que és necessari, sobretot, repensar el model turístic. I això va lligat en el paper que tenen els habitatges d'ús turístic a Lloret de Mar.
Uh-huh. I molt breument, si poguéssim comentar que també demanen aquesta eliminació de les zones blaves.
Sí, hi ha dues zones blaves que aquest any s'han posat en pràctica, hem posat en funcionament. Les zones blaves a Lloret de Mar funcionen, doncs, excepte una zona, que és la del passeig marítim, funcionen dos mesos i mig a l'any, que és des de juliol, agost i 15 dies de setembre aproximadament. Doncs hi ha dues zones que nosaltres creiem que pot ser que no cal que estiguin en aquests moments. Sobretot tenint en compte que l'any passat es van recaudar 150.000 euros més de lo que es tenia previst de zona blava. Per tant, creiem que la zona blava serveix per finançar altres coses, finançar les beques menjador, finançar les polítiques socials que té aquest ajuntament i que nosaltres hem aconseguit o hem proposat que es posin en marxa, però també creiem que és una mica, doncs, injust de crear més zones blaves. I això és el que es posa en el ple, doncs, perquè repensar que aquestes dues zones blaves no es posin en pràctica. I són coses que també, doncs, en alguns, en aquesta ordenança fiscal de preus d'aparcaments, doncs hi ha un parell de coses més que nosaltres no es lliguen i que tindríem que repensar-ho també, doncs, de més ja recorregut, de veure quina sortida li donem.
Doncs Xavi Rodríguez Pacios, portaveu d'Iniciativa Esquerra Unida. Aquestes són les mocions que es debatran al plenari de dilluns. Des de la ràdio, com sempre, el seguirem en directe i en farem les valoracions pertinents el dia següent. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Canviem ara de tema quan passen 6 minuts de 8:45. Lloret ha participat al llarg d'aquesta setmana en dues accions que tenen en comú el fet de promocionar el turisme esportiu.
El passat dissabte, la vila va acollir la visita de 13 professionals encarregats de vendre i coordinar aquest tipus d'estades amb escoles angleses.
La visita, que es va fer en col·laboració amb l'agència TravelTech, va consistir en donar a conèixer a aquest grup les instal·lacions esportives municipals.
D'altra banda, tant ahir com avui, Lloret es troba present a la Fira Unibike a Madrid. Es tracta del certamen més important en ciclisme en l'àmbit nacional. Compta amb 200 expositors i 500 marques del sector de la bicicleta. Lloret aprofita l'estada en aquesta fira per presentar el nou fulletó sobre ciclisme en carretera de cara als mercats potencials.
La gerent de Lloret Turisme és Elisabet Keegan. Molt bon dia.
Bon dia.
Parlem primer del Fam Trip de dissabte passat. Com va anar?
Doncs va anar molt bé. La nostra companya de Lloret Turisme, Cristina Rablet, és la responsable de turisme esportiu. Va rebre aquest grup de professionals que venien de Regne Unit, que evidentment ja treballen a Lloret, i que tenen interès, doncs, a promocionar-lo encara més. I volien conèixer, era tot un equip de 13 persones que no coneixien les nostres instal·lacions i que venien de la mà de l'agència TravelTech, que van tenir l'oportunitat, doncs, de veure el potencial que té Lloret a nivell esportiu, i són les persones que directament s'encarreguen de vendre i coordinar les estades a diferents escoles del mercat anglès.
I les sensacions són bones? És a dir, creuen que es van endur una bona opinió de la destinació?
Sí, molt bona. La gent, a nivell esportiu, Lloret, bueno, sempre precisament el que és un fet és que hi ha molta més demanda que oferta. Vull dir, és a dir, tot i el volum d'instal·lacions que tenim aquí a Lloret, més en tinguéssim, més gent vindria. Això és un fet. El tema del turisme esportiu és un producte en el qual s'ha estructurat els darrers anys, que té un potencial enorme aquí a la nostra destinació. I la gent quan ve, sobretot, a diferència de molts altres llocs, les instal·lacions esportives, ostres, grans ciutats, i fins i tot Barcelona o altres zones, Salou, tenen moltes instal·lacions, però moltes localitats ja es troben que les tenen molt disgregades, bueno, disseminades per diferents punts del municipi, una mica a les afores, necessites un transfer, no és gens còmode, i en Lloret el fet de que es trobin al centre, que els grups hi puguin anar a peu des de qualsevol dels hotels en els que estiguin allotjats, que fins i tot, doncs, en la gran majoria dels casos no fan servir ni els vestuaris, perquè prefereixen acostar-se a l'habitació i són una dutxa, i vull dir, tot plegat és molt, molt còmode aquí a Lloret, i la mida, diguéssim, de la nostra vila, perquè aquest tipus d'estades siguin ideals, així que sempre que rebem a professionals que venen a descobrir l'oferta esportiva de Lloret, que han gratament sorpresos.
Van lligar alguna estada ja, o simplement era per ensenyar-los totes aquestes instal·lacions?
Bueno, ells ja treballen, en aquest cas, amb el receptiu Traveltech d'aquí de Lloret de Mar, i tenen molts projectes entre mans.
Doncs, d'altra banda, això va ser dissabte passat, i dèiem que ahir i avui encara Lloret és a Madrid, a la Fira Unibike. Què s'hi fa, exactament?
Doncs la Fira Unibike és la fira de ciclisme en carretera més important a nivell nacional. Com hem comentat en d'altres ocasions, dins de les diferents disciplines en les que el Lloret de Mar està certificat, hi ha el ciclisme en carretera. És absolutament estratègic, precisament perquè, com deia abans, doncs les nostres instal·lacions tenen una demanda brutal, i el ciclisme en carretera és el que té, és que necessita la infraestructura hotelera, necessita d'unes bones rutes, necessita d'un territori complet, però no necessita de cap instal·lació. Per tant, és un producte en el que intentem especialitzar-nos dia a dia, i que doncs ara, com tenim una nova guia, estem estructurant el producte i creiem que ja som capaços d'anar a les fires especialitzades en ciclisme en carretera per presentar la destinació als hotels. Tenim 15 hotels certificats, i en aquest sentit la nostra oferta doncs és molt bona. El que creiem és que ens faltava un punt d'especialització més a nivell de màrqueting i comunicació, i estem treballant, però la tècnic responsable, Cristina Rablet, és a Madrid aquests dies i ja tenim un material específic, i doncs tindrem oportunitat, tant ahir com avui, aquesta tarda sobretot, que hi ha un workshop, doncs poder conèixer alguns turoperadors especialitzats i assistir a una sèrie de formacions específiques en el que és el ciclisme en carretera. I demà és quan s'obre el públic final. Aquests dos dies són professionals.
Ah, demà també hi ha la fira oberta al públic final, perquè quins són els mercats potencials d'aquest producte?
Uf, ens trobem que a nivell europeu els mercats potencials d'aquest producte, bueno, Alemanya és considerat un dels principals, però trobem que, bueno, per el moment en el que es viu gairebé en general pel que fa a l'esport, doncs són diversos els mercats tradicionals europeus amb els que Lloret ja treballa que tenen una especial afició amb el ciclisme. Alemanya, sobretot, que ha treballat en fet moltes estades al llarg dels darrers anys a l'illa de Mallorca, i que busquen doncs altres opcions també, no? I a Mallorca han fet una feina excepcional i ho tenen el producte molt estructurat i tots els partners especialitzats a nivell tècnic i a nivell hoteler també. I mica en mica es va notant com altres, no, zones del territori espanyol doncs també van adquirint aquesta especialització, i el mercat alemany doncs busca alternatives. De tota manera, per nosaltres, sent el mercat francès el nostre primer mercat, s'ha de dir que hi ha molts clubs de ciclisme de França que ens visiten ja, no? I després, puntualment, doncs això, trobes altres mercats que li encanta el món de la bicicleta, però potser Alemanya i França serien dels destacats.
I quan parlem de rutes per aquí a la zona, per on passarien més o menys aquestes rutes? Perquè són rutes amb carretera.
Sí, exacte. Nosaltres també tenim, evidentment, identificades les rutes de BTT, que és un altre producte que també funciona a Lloret, però el tema del ciclisme en carretera, en aquesta publicació que dèiem que acabem de tancar i que la Cristina s'ha endut a Madrid, són 5 les rutes que... N'hi ha més, eh? Són 5 les rutes principals en aquest sentit. Ja les van treballar en el seu dia amb l'Agència Catalana de Turisme. Algunes d'elles venen del Maresme. Una altra, que evidentment és una mica com la ruta estrella de ciclisme en carretera pel paisatge que tenim absolutament excepcional, és la que va cap a, evidentment, de Tossa cap a Sant Feliu de Guíxols, que és espectacular. I després moltes altres que, evidentment, en ciclisme en carretera són molts els quilòmetres que es fan amb una sortida de matí o de dia, i hi ha rutes que pugen cap a Susqueda, cap a la zona de Tavertet, Rupit, Pantà de Sau, etcètera, etcètera, no? Vull dir, són... Bueno, totes les zones del territori, però en tens vora mar, en tens més de muntanya, n'hi ha que baixen cap al Maresme, les tenim almenys. En aquest sentit, a la guia n'hi ha 5 de top, per dir-ho d'alguna manera, però són moltes les possibilitats.
Doncs Elisabet Kigan, gerent de Lloret Turisme, esperem que vagi agafant força el turisme especialitzat en ciclisme en carretera i també el turisme esportiu en general, i agraïm molt aquesta entrevista aquí a la ràdio. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies, Maria, merci.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora.
Gairebé 9:15.
La previsió meteorològica.
Amb en Manel Cascante, bon dia de nou.
Bon dia, Maria. Ens espera un matí de cel variable, amb ruixats, sobretot damunt del mar, però que podrien arribar a tocar a terra en algun moment. Uns xàfecs que a partir del migdia sí que es podran fer més extensos, sobretot cap a les comarques interiors del país, punts del prelitoral i també de Ponent. També n'esperem alguns a les comarques gironines aquesta tarda, vespre, i també no són descartables de nou arran de costa, la costa Brava Sud especialment. De fet, en aquest sentit, cal destacar que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per aquesta tarda i aquest vespre per pluges intenses que podrien deixar més de 20 litres en 30 minuts en algunes comarques gironines, entre elles la comarca de la Selva. Pel que fa a la situació marítima, parlarem de vents febles, de direcció variable, situació en conjunt bastant tranquil·la. L'aigua del mar encara manté una bona temperatura, oscil·la entre els 23-24 graus, i a la resta del país hem de destacar també aquesta possibilitat de xàfecs aquest matí en trams de la costa, a la tarda especialment cap a les comarques interiors i del nord, i el cap de setmana ens portarà de fet un dia de cada. El dia més aprofitable, sens dubte, serà demà dissabte, un dia força assolellat en conjunt amb algunes nuvolades residuals, sense pluges, temperatures fins i tot una miqueta més altes. Demà esperem una màxima d'uns 25 graus a Lloret de Mar. I diumenge compte, perquè arriba un canvi de temps sobtat. Al matí encara el passarem amb núvols i clarianes, però de cara a la tarda els ruixats i les tempestes podrien ser pràcticament generals arreu del país.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Si fem un cop d'ull als diaris, veurem que destaquen, per exemple, el Punt, la crisi oberta a Catalunya Sí que es Pot. Diu que Podem consulta a les seves bases si volen continuar en aquesta coalició. Fachín, el Bano Dante Fachín, denuncia que Iniciativa no els vol donar més veu ni accepta cap canvi. D'altra banda, també notícia destacada al diari de Girona, que Sergi Bonet llança un crit d'auxili per salvar el parc científic. Els dos diaris comparteixen notícia cultural. Xevi Sala, Premi Bertrana. Diu que el Premi Bertrana premia una novel·la d'una cèl·lula comunista a l'Empordà. Puigdemont promet suport als premis per la 50a edició el 2017. Més notícies que veiem en aquestes dues portades. El diari de Girona destaca que hi ha 4 aerolínies que oferiran nous vols i més freqüències a l'aeroport de Girona. D'altra banda, FNAC obrirà la primera botiga a la província aquest any, a l'Espai Gironès. En esports, destacat Capcots, Girona 1, Mirandés 1. El Girona encadena 4 partits sense guanyar després de cedir un empat frustrant a 6 minuts del final. I si mirem altre cop al Punt, un últim titular que destaquem és que les botigues podran fer rebaixes tot l'any. El govern ultima una llei liberalitzadora que permetrà oferir 70, que permetrà obrir, 75 hores a la setmana.
Més titulars de la jornada són els següents. El Periódico. Els jutjats assenyalen que la conciliació retrocedeix. El País. Sánchez disposat a un congrés per fer-se fort en el càrrec. El diari El Mundo llegim Sánchez disposat a un congrés exprés per blindar-se davant Díaz. La Razón. Sánchez busca la via 170 amb els sobiranistes per un pacte anti-Rajoy. El diari ABC. Sánchez planeja blindar-se amb una consulta a la militància el 23 d'octubre. El diari Ara. Pregons per la tolerància. I La Vanguardia. El govern posa fi a la regulació de les rebaixes.
Els diaris parlen de Lloret.
Sobre la manifestació de Comissions Obreres d'ahir a la tarda, la trobem a diferents rotatius i destaquem, per exemple, que el Punt explica, o destaca en titular, que l'hoteler del Frau a Lloret deu 200.000 euros als empleats, mentre que el diari de Girona escull el titular següent. Les televisions del Marina Sant surten a la venda per internet. També sobre Lloret, el diari de Girona explica que Lloret podria enfonsar un vaixell per atraure submarinistes. Recordem que en van parlar aquí al Bon Dia, Bona Hora, i és una moció que presenta el ple de dilluns el regidor no adscrit, Enric Martínez. I finalment, en esports, el diari de Girona destaca que la permanència és l'objectiu del Lloret i del City Leaf Girona a l'Hockey Lliga, que comença aquest cap de setmana.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
10 minuts queden per arribar a les 9 del matí i expliquem ara que aquesta setmana han començat les obres de restauració del Panteó dels Il·lustres de propietat municipal que es troba al cementiri de Lloret. És un panteó obra de l'arquitecte Antoni Gallissà que data de l'any 1901. Parlem d'aquesta iniciativa amb el regidor de Cultura, Albert Robert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què és el que s'està fent exactament en aquest panteó?
Bé, doncs el que s'està fent és una neteja profunda del panteó, perquè feia molts anys que s'havien anat fent parxes, com aquell qui diu, de restauració del panteó, i el seu, al tenir un cementiri modernista molt visitat i a més formant part de la ruta europea de cementiris, doncs es mereixia que aquest panteó tingués una neteja profunda, i és el que hem fet, no? Gràcies a la Diputació de Girona, que ens ha donat una subvenció, ens hem posat a treballar. En el moment en què vam rebre aquesta subvenció, ens hem posat a treballar, i el que s'està fent és això, una neteja de cara del panteó profunda perquè quedi intacta i que quedi perfecta, tal com es mereix el cementiri.
I un cop aquest estigui arreglat o netejat, ja diguéssim que estarà tot el cementiri bé, o s'aniran fent actuacions d'aquest estil?
No, sí, s'han d'anar fent actuacions. El que passa que és cert que bé, el cost és important, i llavors nosaltres el que sempre busquem és intentar trobar subvencions en la mesura del possible perquè el cost per l'Ajuntament, tot i que sigui de l'Ajuntament, doncs sigui mínim, i a mesura que anem trobant subvencions anem fent. I estem contents perquè ara aquesta ens ha caigut de la Diputació, que ja feia temps que la demanàvem, i ens han donat quasi uns 10.500 euros, i és el que fem per netejar aquest panteó, per deixar-lo perfecte i per deixar-lo un producte que és com es maneja el Panteó dels Il·lustres.
Els treballs de restauració duraran més o menys un mes. Durant aquest temps es pot visitar igualment o està tancat?
Aviam, el panteó en si no. El panteó en si no es pot visitar perquè està tot tapat per amamis, no? Però el cementiri sí, que per ara es perdran aquest tros del panteó, perquè està tot tapat, perquè la restauració requereix pujar fins a dalt de tot, netejar molt verd, i no és visitable. Vaja, el panteó en si no és visitable.
I entenem, per tot el que diu, que tenir el cementiri en perfectes condicions és un dels objectius del Departament de Cultura i de Patrimoni Cultural.
Sí, com totes les... Sí, exacte, com totes les instal·lacions que formen part del moll, nosaltres volem tenir-ho tot perfecte perquè els visitants surtin de la visita amb una experiència positiva i en cap cas puguin dir, ostres, mira que brut que estava, o això no valia la pena, no? Nosaltres volem treballar perquè la gent que ens visiti surti contenta de la visita, i aquest és l'objectiu, i per això estem, entre d'altres coses, estem netejant aquest panteó.
Doncs Albert Robert, regidor de Cultura, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests detalls al respecte d'aquestes obres de restauració al cementiri. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant una mica contra el rellotge, queden 7 minuts per les 9 i parlem ara de la temporada de sardanes d'estiu aquí a Lloret, que acaba aquest cap de setmana amb la cobla La Bisbal Jove, que serà la tercera vegada que haurà vingut aquí a la vila aquest any. Valorem la 90a temporada de sardanes a Lloret amb el sardanista i col·laborador de la ràdio Jordi Roques. Molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Com es presenta, primer de tot, l'audició d'aquest dissabte?
Suposem que bé, esperem que el temps ens aguanti, no? Com ens va passar la setmana passada, que no va aguantar. Esperem que sí.
I què podem destacar de la Bisbal Jove, que és el tercer cop és la cobla, si no m'equivoco, que sol venir per la Festa Major?
Sí, ja fa anys que, quan ho va deixar la Moga, ho va fer un temps al Foment del Montgrí, i ara ho fan la Bisbal Jove. Home, és una cobla molt dinàmica i que dona molt de joc, i és una cobla fàcil d'entendre-s'hi, i a més de fàcil d'entendre-s'hi, dona una qualitat musical importantíssima. És una cobla sorgida de l'Escola de Música Conrad Saló, de la Bisbal, i tots són professionals de volada. Sí.
I com ha anat la temporada en general?
La temporada en general ha anat bé. Hem pogut fer tots els dissabtes, en primer lloc. Estadísticament podríem dir que és un èxit, ja que ja anem per la 90a temporada, que no es pot dir per tot arreu. Fa la vida que si no som els campions de les comarques gironines, poc se n'hi falta, no? Però, és clar, sempre hi ha els pros, no? El hàndicap que tenim ara amb l'aparcar, molta gent de les urbanitzacions, gent que viu a Fanals, gent que viu a fora, que han de baixar amb cotxe, o la gent que venia de fora a ballar sardanes, en trobem a faltar bastanta per el problema d'aparcar. Ja saps tu que a l'estiu, i més a les hores del vespre, que la gent baixen a sopar o baixen de festa, i ja treballes a trobar un aparcament a Lloret que no sigui lluny. Per exemple, un exemple gràfic, no és un bla bla bla, no? Venen una gent que de Sils i una gent de Palafolls, i han d'aparcar cap allà de la Can Guidet. Posem-hi el cas, no? Com hi havia més aparcament, doncs la zona blava deixava de funcionar allà a les 10, la gent es quedaven aquí, a la zona blava, i teníem més públic perquè era més fàcil venir-hi. Ara és complicat arribar al passeig per als forasters a les nits d'estiu, i esclar, molta gent gira cua i se'n va, no? Però bueno, en general ha anat bé. Hem fet una cosa que ens ha funcionat, que és avançar l'audició a les 10. Ha proporcionat més tranquil·litat a l'audició, perquè ja saps que aquí sempre correm el risc del turisme escombraries, que es fiquen a per tot arreu a molestar, no a participar, sinó a molestar, a jugar amb tot com si fossin criatures, que tot val, i de tant en quan en tenim algun, però sortosament tenim moltíssims que venen allà, s'interessen per lo que fem. Prova d'allò és que aquest any hem fet també un fulletó que ho hem tret de la famosa traducció que va fer l'Esteve Fàbregas amb 30 i pico d'idiomes. Ho hem adaptat amb 5 o 6 idiomes i els hi donem a la gent, que ho han agraït molt, perquè menys, a part de veure-ho funcionar, saben el per què. Veuen el què, que és la cobla tocant, tota la camarilla allà ballant, però llavors no sabien el per què, i llavors aquell fulletó ens ha anat molt bé per informar la gent.
De què són les sardanes i de què és la temporada d'estiu? O...
Sí. Què es fa allà en aquell moment i què és la sardana? Està en castellà, en francès, en anglès, en alemany, en rus, en italià, i allò ho repartim. Ja com van les sardanes, la gent ho han agraït molt, i anem fent cosetes. Què s'ha de fer en un futur? Hi ha molta feina a fer. No sé, veurem aviam si tenim idees, aviam si els podem portar.
Perquè quantes persones es podien anar a plegar més o menys cada dissabte?
Cada dissabte? Doncs allà hi ha uns 300 o 400 persones, sardanistes, diríem, no? Els que escolten, perquè ja no poden ballar, i altres que ballen. També tenim el hàndicap de que la gent de vegades es retreu de ballar les sardanes perquè no els saben comptar i repartir. Malauradament, ja hi treballem amb això, en els cursets que fem amb el Fossano cada any, però costa d'aprendre això, de portar a la pràctica, d'aprendre-ho poder no, perquè és un càlcul matemàtic senzill, però esclar, l'has de portar a la pràctica, ballar a compàs, saber-la comptar, estar ben posicionat a la música per poder-ho repartir, llavors repartir-ho. Tot això costa, i és a base de pràctica, i no hi ha gaire gent que ho agafi, i llavors això també de vegades retreu la gent a ficar-se, com llavors que fas una rotllana gegant, perquè tothom s'hi apunta, no? En els quants que ens que ho sabem fer-ho, això. Però, bueno, em sembla que ens anem sortint i aquest any estem molt contents perquè hi ha hagut molta gent.
Doncs esperem, déu-n'hi-do, 300-400 persones cada dissabte, esperem que vagi també molt bé demà. I Jordi, ja per acabar, perquè ho comentaves tu, no?, que cada any feu cursets amb en Fossano, ho veiem en el llibret dels cursos que s'organitzen en centres cívics, hi apareix també aquesta possibilitat. Fes una crida i explica a la gent què han de fer si volen gaudir d'un d'aquests cursets.
A mi, presentar-se, apuntar-se en el centre cívic del Rieral, allà darrere del Col·legi Blau, perquè ens entenc així tothom sobre quin col·legi té allà al costat de Can Guidet, i venir disposats a treballar, perquè fem una hora i mitja cada setmana, però picada, i treballem fort en allà perquè la gent aprengui. Normalment, un parell d'anys tenia molta gent que ballen, i molt bé, si venen un parell d'anys seguits, perquè, esclar, en un any fem unes 10-12 sessions, perquè llavors més la gent ja aquelles coses que val la pena deixar-los a reposar i tornar-hi. Com un curs d'escola qualsevol, que és una temporada, llavors les vacances i llavors tornar-hi, no? I amb un parell d'anys tenim gent que ballen molt bé.
I quin dia es fa aquesta hora i mitja?
Ho fem els divendres, comencem ara a l'octubre fins al gener, de 6:15 a 6:45 a les 7.
Doncs queda dit, Jordi Roques, com deia, esperem que acabi molt bé aquesta 90a temporada de sardanes d'estiu aquí a Lloret. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos el bon dia, bona hora, i que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Acabem de sentir els senyals horaris de les 9 del matí. Tenim dos temes més que tractem ràpidament. Un és que la nedadora olímpica Erika Villaécija serà la convidada de luxe aquesta tarda a la piscina municipal. L'esportista catalana oferirà una masterclass de natació oberta a tothom. En té més detalls l'Eduard. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Maria. La sessió consistirà en la pràctica d'exercicis tècnics orientats als diferents estils de natació. Els assistents també es podran fer fotos amb la recent participant als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. L'activitat està adreçada a usuaris a partir de 10 anys en endavant, i l'acte, que comença a partir de les 6 de la tarda, també tindrà un caràcter benèfic. És a dir, es recolliran aportacions de 2 euros que aniran íntegres a l'ONG proactiva Open Arms. Ampliem aquesta informació amb la mateixa Erika Villaécija. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En què consistirà la masterclass de natació?
Doncs havíem pensat que primer farem una part de preguntes, explicaré una mica com han anat els jocs i compartiré una mica les experiències. Després farem un escalfament en sec fora de l'aigua per preparar-nos pels exercicis que farem dintre després de l'aigua.
A qui va adreçada aquesta masterclass?
Doncs va adreçada una mica a tothom, a partir d'uns 12 anys o sigui, a gent que sigui que anirin normalment, que li agradin les aigües obertes, bueno, una mica gent que li agradi la natació.
Erika, què et sembla venir a Lloret per impartir aquesta activitat?
Doncs la veritat és que em sembla molt bé, perquè crec que tot el que pugui pues, donar de la meva experiència com a nedadora a futurs nedadors o a practicants de natació, pues, jo crec que és el que es poden emportar a mi.
Parlem justament d'això. Com es prepara una nedadora d'elit? Quin és el teu dia a dia?
Doncs jo m'aixeco a les 5 del matí. De 6 a 8 faig el primer entrenament d'aigua. A 8:45 entro a una escola a treballar fins al migdia. Dino i per la tarda el segon entrenament d'aigua més al gimnàs.
Per tant, quantes hores hi dediques?
Ara perquè estem començant, però en temporada estem parlant de que potser són entre 6 i 7 hores.
6-7 hores diàries?
Sí, al dia.
Llavors, tota aquesta preparació després per anar a uns Jocs Olímpics, entenem que mai no és prou, no?
No, al final, quan marxem de concentració i quan només te'n vas amb un lloc per entrenar, potser aquestes hores augmenten una mica més, perquè sí que és veritat que com més hores facis, millor.
Doncs, Erika Villaécija, nedadora olímpica i professional, gràcies per atendre la trucada de Nova Ràdio Lloret, i que vagi molt bé la masterclass d'aquesta tarda a la piscina municipal.
Molt bé, moltes gràcies.
I acabem explicant, quan passen 3 minuts de les 9, que Carlitos, monologuista de la Paramount Comedy i del Terrat, actua aquesta nit al nou Papalús de Lloret. L'espectacle començarà 10:45 de la nit i l'entrada està oberta a tothom mitja hora abans. A més, a partir de les 9 del vespre, el restaurant ofereix un menú de 19,5 €. El nou Papalús organitza monòlegs cada 2 setmanes. I avui parlem amb el monologuista Carlitos. Molt bon dia.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
¿Qué tienes preparado para hoy?
Pues bueno, tengo mucho humor preparado para hoy? Pues monólogos, alguna canción de humor, un poco en mi línea, un poco variado. Después hay una parte que me gusta, es improvisar, jugar con la gente, con lo cual un poquito reírnos, que es lo más importante.
¿Y la temática variada?
Sí, temática variada. Sí, sí, me gusta hablar así de temas diferentes y eso, y nada, un poquito para todos los públicos y nada, para disfrutar. Y que haya cosas, pues, que sean eso, que le guste a unas personas y pueda llegar a todo el público.
¿Tocas, pero, temas de actualidad o danos alguna pistilla?
Bueno, a ver, los monólogos, claro, nosotros los monologuistas hacemos nuestros monólogos, que son una cosa un poco para hacerla en cualquier momento, que no tiene que ser justo porque ha pasado algo político concreto, pero evidentemente si pasan cosas durante la semana, cuando empiezas haces alguna referencia a algún tema de actualidad que haya pasado.
¿Y siempre dejas lugar a la improvisación o eres de los que te gusta llevarlo todo muy pautado?
Sí, no, dejo una parte de la improvisación. O sea, yo estoy abierto a que se ocurren cosas por jugar con ello, evidentemente. Me gusta mucho la naturalidad y las cosas espontáneas.
Y comentabas que habrá alguna canción. ¿Siempre te gusta ir con la guitarra?
Sí, me gusta mucho lo de las canciones. Yo, de hecho, empecé haciendo así primero canciones de humor y pues fui metiendo monólogos y nada. Y siempre pues me gusta meter alguna cancioncilla. O sea, el 80% es monólogo y el 20% es canción, pero me gusta meter alguna canción.
Y decías, público variado, pero ¿hay algún perfil que crees que le puede interesar especialmente?
Hombre, el perfil más óptimo para mí pues son pues de los 18 a los 60 años. Para niños o para gente así muy mayor ya es más difícil, pero normalmente pues en los locales y sitios de monólogos pues la gente que más se prodiga es la gente compatible.
Carlitos, esperemos que vaya muy bien la visita aquí a Lloret de Mar en el Nou Papalús esta noche, monólogo. Muchísimas gracias por comentarlo por la radio de Lloret para todos nuestros oyentes.
Un placer, que os espero y que me hace muchísima ilusión ir a Lloret.
Pues
nos vemos esta noche.
Aquí te esperamos.
Muchísimas gracias.
I ara són les 9 i 5, posem punt i final a l'últim Bon Dia Bona Hora de la setmana. Que vagi molt bé el cap de setmana, tornem dilluns a les 8 en punt.